podeu anar, doncs escolteu, teniu un mes i mig per gaudir de la fotografia i de fer totes aquestes reflexions conjuntes.
I que seguirem amb visites guiades. Per tant, com deia abans el Bernat, us convidem a que, sobretot, consulteu el programa que està a la web, luminicfestival.com.
Doncs allà ho trobareu tot. Fil per randa, no us podeu perdre res. Amanda Bernat, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, tot ja està jubilat. Salvador Ferrer manté viva la seva vinculació amb el Sincrotró Alba, on encara conserva un despatx i col·labora amb alguns projectes científics. Amb una trajectòria marcada per l'entusiasme per la física, Ferrer ha passat per centres d'alt nivell com la Universitat de Califòrnia i el Sincrotró Europeu de Grenoble abans de liderar la posada en marxa de l'Alba a Cerdanyola. En una entrevista al magazín de Ràdio Sant Cugat, Faves Comptades, Ferrer es mostra defensor de la recerca ben finançada i crític amb la burocràcia que posa bastons a les rodes a l'hora de tirar endavant els projectes. Destaca com una de les seves grans satisfaccions és estar haver contribuït a situar el Sincrotró Alba entre els millors del món. És una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat. La nit dels museus, la celebració dels 30 anys del grup Mediterrània, una ballada de sardanes i el concert de Víctor Carrascosa i Eliot Nuets Group són algunes de les activitats destacades del cap de setmana. Recordin que sempre que vulguin consultar les activitats del cap de setmana, tant de dissabte com de diumenge, poden consultar l'agenda de Cugat Mèdia, www.cugat.cat/agenda. El Sant Cugat Futbol Club ha fet oficial aquest dijous l'acord de col·laboració amb la Capital, l'equip de Lamine Yamal de la Kings League. Gràcies a aquest acord, el conjunt podrà entrenar a l'ASEM Jaume Tubau per preparar el Mundial de Clubs i els partits de la competició creada pel també blaugrana Gerard Piqué. Com vaig avançar a Cugat Mèdia, Lamine Yamal va visitar les instal·lacions del club la setmana passada durant els preparatius del draft. Amb aquest acord, els i les jugadores del club vermell i negre gaudiran d'avantatges exclusius relacionats amb la Capital i la Kings League. I no deixem el Sanco perquè el primer equip femení té una cita amb la història aquest diumenge a les 4 de la tarda a l'ASEM Jaume Tubau davant el Mataró a la darrera jornada de preferent. Les santcugatenques han de sumar un punt per pujar a tercera federació. Les vermellinegres cinquenes reben el Mataró, que és el segon classificat i que ja ha pujat de categoria. El conjunt de Raül Raposo depèn d'ell mateix per assolir l'ascens. I l'alumne de tercer d'ESO del Leonardo da Vinci, Albert Ferrús Anguita, ha obtingut el primer premi ex aequo de la prova Cangur 2025 en l'àmbit català. El santcugatenc ha obtingut 150 punts, la màxima puntuació de la prova, un resultat que només ha estat igualat per un alumne de l'Institut Escola Oriol Martorell de Barcelona.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El dilluns 28 d'abril vam viure una situació insòlita, sense precedents, la gran apagada. Un capítol més propi d'una sèrie distòpica que del nostre dia a dia. Passaven 3 minuts de 1:45 del migdia i Catalunya, Espanya i Portugal es quedaven sense llum ni telefonia i, en definitiva, pràcticament incomunicats. Però com es va gestionar la situació des d'un ajuntament com el de Sant Cugat? Doncs li preguntarem a Bernat Picornell, que és tinent d'alcalde de Seguretat, i ell ens donarà segurament els detalls. Molt bon dia.
Bon dia.
Aquell 28 d'abril, quan passaven 3 minuts de 1:45, on estava el regidor de Seguretat?
Jo estava al local del partit d'Esquerra Republicana, en reunió dels dilluns de coordinació, i vaig treure el cap, vaig dir, bueno, s'ha anat el llum al carrer, ja tornarà, no? I al cap d'uns minuts que vam veure, doncs, que a més fallava una miqueta la telefonia, ja vaig veure que alguna cosa fallava i ràpidament vaig anar cap a comissaria i cap a l'Ajuntament, perquè sabia, doncs, que s'havien d'activar doncs, els protocols que calen en aquestes situacions, no? I de camí allà doncs, ja vaig veure doncs, que era una cosa generalitzada i que, a més, sobrepassava Sant Cugat i que, per tant, el primer que vaig pensar és la necessitat d'estar comunicat, no? I, per tant, a la comissaria amb la ràdio doncs, era una manera d'estar comunicat i coordinat doncs, amb la resta de companys.
En quin moment l'Ajuntament és conscient que no es tractava d'una falla local, sinó d'un tall generalitzat i que calia, doncs, actuar, no?
Jo diria que al cap de, no sé, un quart d'hora, 20 minuts, no?, quan comencen a aparèixer les primeres notícies, com que l'internet funcionava no del tot bé, però una mica sí, doncs comences a rebre algun missatge de que això és una mica generalitzat, llavors... Pues no sé, posa-li que això, que passessin 20 minuts aproximadament, etc, que és quan ens vam doncs, començar a trobar tots a l'Ajuntament, no? I a partir de llavors doncs, engeguem els protocols preceptius en qualsevol situació d'emergència. No sabíem en aquell moment doncs, quina seria la situació, si això seria molt llarg o no, però en tot cas calia actuar, no?
Així doncs, aquesta primera actuació, quina va ser?
La primera actuació va ser una primera reunió del CECOPAL, que és l'espai de coordinació dintre l'Ajuntament doncs, davant d'emergències locals, de dues del migdia, al cap d'una hora d'haver passat, d'haver-se produït l'apagada. Abans d'aquesta reunió, doncs, cadascú doncs, va anar xequejant doncs, els seus àmbits, com estaven, coses doncs, que s'havien de portar a la reunió, i al cap d'una hora, no? De fet, al cap de menys d'una hora, ja es produeix la primera reunió.
Quins protocols d'emergència té preparat Sant Cugat per situacions com aquesta?
Sant Cugat té preparats molts protocols en funció de l'emergència que sigui, no? Un gran incendi forestal, una inundació, una apagada elèctrica fins i tot, etc. Per tant, cada un d'aquests protocols doncs, té les seves especificitats, evidentment, no? I per tant, doncs, s'ha d'adaptar a cada un dels moments, no? Però, a més, hi ha una qüestió intangible i que és difícil d'escriure o recollir, que és que, en funció de com evoluciona la situació, doncs s'actua d'una manera o s'actua de l'altra. En qualsevol cas, tots els protocols tenen uns bàsics, no?, que és el de coordinació, en el que en una mateixa taula doncs, hi hagi tots els serveis municipals implicats o que puguin estar implicats, i en aquest cas doncs, ho eren, i hi havia doncs, molta gent. I jo destacaria una cosa per sobre de tot, que per mi és molt rellevant i necessari, que és la comunicació. No? O sigui, fer treballar doncs, per aplacar doncs, o per minimitzar al màxim els efectes doncs, de l'emergència que sigui, en aquest cas doncs, l'apagada, però és que a més doncs, amb una actitud, jo diria, que de transparència, no? D'obertura, d'explicar doncs, en cada moment que cada una de les passes que s'anaven fent. No? Nosaltres al llarg des de dos quarts de dues del migdia d'aquell dia, fins a les 7 del matí de l'endemà, doncs, vam fer 7 reunions del CECOPAL, cada una d'elles, no? Al final de cada una de les reunions doncs, va haver-hi atenció als mitjans. No? Per tant, davant d'una situació d'emergència en la que moltes vegades no saps exactament de què estem parlant, perquè és evident que a dos quarts de dues del migdia no sabíem encara del que estàvem exactament parlant, doncs, davant de tot, doncs, informació, transparència, donar un missatge doncs, de màxima calma i serenitat i començar a donar doncs, les indicacions que calia a la població.
Amb quines dificultats us vau trobar perquè estem parlant precisament de falta de telefonia, falta d'accés als sistemes digitals...
Efectivament, la falta d'accés als sistemes digitals, per exemple, ens va dificultar, per exemple, l'accés doncs, a dades que podien ser doncs, rellevants en aquell moment. Les vam acabar obtenint perquè doncs, de tot hi ha còpies de seguretat, etc. i per tant doncs, ho vam acabar traient, però sí que és veritat que la immediatesa, la rapidesa en la que accedeixes a un seguit d'informació, per exemple, relacionada doncs, amb els serveis de teleassistència de la gent gran o doncs, llistats doncs, de persones vulnerables de la ciutat, doncs evidentment no era immediat, ho van acabar traient igualment, no? Però sí que és un hàndicap important. En qualsevol cas, com que sabíem que hi havia problemes de comunicació, el fet de que tothom sapigués doncs, que ens havien de trobar doncs, a l'Ajuntament i fer doncs, aquest seguit de reunions, doncs, ho va facilitar, perquè al cap de molt pocs minuts doncs, tothom ja estava fent la feina que li tocava.
I quines accions o quines actuacions es van haver de fer aquell dia?
Mira, d'entrada, com deia, cada un dels regidors afectats doncs contactar amb cada un dels seus àmbits, no? I per tant, doncs, que tothom tingués molt present doncs, què és el que li passava al seu àmbit i com podia afectar aquella situació, no? Per exemple, des de la regidoria de gent gran i serveis socials, doncs això, atenció a les persones vulnerables, des d'educació, doncs l'atenció a les escoles, que estiguessin bé, les escoles bressol, des de la regidoria de salut, doncs que els CAPs també doncs, poguessin funcionar amb la normalitat de sempre, perquè és evident que no era una situació normal, però que no deixessin d'atendre doncs, les emergències que calgués, que la policia doncs, pogués seguir al carrer, per exemple, una cosa doncs, tan òbvia com que els dipòsits, doncs, nosaltres a la policia tenim vehicles amb gasolina, vehicles híbrids i vehicles elèctrics, no? L'elèctric no el pots, evidentment, carregar, però els híbrids i els de gasolina doncs, calia doncs, omplir-los al màxim, no? Doncs, perquè en una situació habitual, doncs, tu vas gastant i vas omplint doncs, a mesura doncs, que cal, però en una situació excepcional, dius, anem a carregar els vehicles del tot, no? Per exemple, llavors són coses molt òbvies, no? Coses molt, molt, molt terrenals, potser, però que són de vital importància en una situació en la que, com dic, no saps com evolucionarà, no sabíem quantes hores hi estaríem i, per tant, doncs, calia dibuixar tots els escenaris i veure de quina manera actuar en cada un dels escenaris.
Uh-huh. I en un context d'incomunicació gairebé total, com vau aconseguir informar i atendre la població in situ?
Per exemple, vulnerable, vam anar-los directament a les seves cases a través doncs, dels voluntaris de la Creu Roja i els voluntaris de la Protecció Civil. Doncs, van fer aquesta tasca doncs, d'anar a buscar doncs, el que les persones doncs, més vulnerables, en aquest cas, no? Per exemple. O, per exemple, en el cas doncs, de les escoles i de donar les informacions que calia, no? De dir, el missatge aquest que des de la pandèmia tenim molt clar, no? Les escoles són espais segurs. Els equipaments municipals són espais segurs, doncs amb qui podíem contactar per telèfon, doncs ho vam fer, amb qui no vam poder contactar, doncs físicament al lloc, doncs anar-hi i veure, no? Per exemple, la regidora de Salut doncs, va fer una bona tasca en el sentit doncs, d'anar a buscar, per exemple, doncs, físicament no? tots els CAPs, anar a veure com estaven, què necessitaven i intentar doncs, trobar solucions que calien cada moment.
I us vau trobar amb casos particulars que marquessin especialment aquelles hores perquè es va haver de fer un seguiment una mica més més acurat, no sé, situacions de gent que quedés atrapada en ascensors, alguna emergència sanitària?
Mira, la realitat és que no. És veritat que van passar coses, no?, i que la gent, doncs, efectivament, van haver-hi diferents persones que es van quedar atrapades en ascensors, però això es va anar solucionant mica en mica. Els bombers van anar fent la feina que podien doncs, en cada moment, però la realitat és que la ciutadania va tenir una actitud molt, molt serena i molt, molt doncs, d'entendre la situació i d'actuar en conseqüència, no? I per tant, doncs, greus situacions doncs, no les van tenir. En un altre context, doncs, potser sí que et pots trobar, doncs, no sé, en una situació de gran incendi forestal, doncs, potser la situació d'atenció és una altra, no? Però en aquest cas és que la resposta de la ciutadania va ser molt, 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 molt correcta, no? D'autoorganització, d'entendre doncs, que la situació sobrepassava qualsevol situació esperable o que et poguéssim imaginar,
sí, ningú s'ho esperava.
Ningú s'esperava que hi hagués una pandèmia, ningú s'esperava que hi hagués una apagada, ningú s'esperava doncs, que diferents coses que van passant, no? Per tant, bueno, hem d'estar preparats, jo crec que la gent va estar molt, molt a l'alçada.
Hem d'estar preparats, dius, però què ha après l'Ajuntament de Sant Cugat després d'aquesta experiència?
Hem après. Les situacions d'emergència serveixen per... Nosaltres, des del Servei de Protecció Civil, a tinença d'alcaldia de Cristina Paraire, no? De tant en tant doncs, es fan alguns simulacres interns de funcionament d'aquest tipus de reunions, no? Però no és fins que hi ha una situació real sobre el terreny, no? En el que doncs, les decisions que prens doncs, tenen una transcendència. Què hem après? Doncs, hem après, primer, que la comunicació és vital, És veritat que en aquell moment doncs, hi havia gent que no tenia accés a la comunicació, per tant és una situació doncs, excepcional en aquest sentit, però sí que teníem clar que des del primer moment havíem d'informar i explicar a la població la informació que teníem nosaltres, que no era el 100% de la informació. De fet, avui encara no se sap exactament què és el que va passar, no? o sí que se sap, però hem de seguir investigant, però en tot cas, transparència davant de tot, màxima comunicació, màxima mobilització doncs, de cada un dels serveis municipals que són imprescindibles, no? Per exemple, podria dir que doncs, els agents de la policia local, doncs, absoluta predisposició, no? De seguida tots ens van posar a disposició doncs, del que calgués, de cobrir torns, de duplicar torns, el que calia doncs, per cobrir doncs, al màxim les necessitats de la ciutat, no? I per tant, en una situació d'emergència sobre el terreny, doncs, aprens doncs, que una gestió amb molt de seny, molt de cap, no? I doncs, anar seguint cada una de les passes i cada minut fer una evolució de tot el que va passant, un seguiment del que va passant, doncs és molt important i sobretot fer-ho amb calma, tranquil·litat i, com deia, serenitat.
Uh-huh. I com és cert que de les situacions reals és d'on s'aprèn especialment, no sé si s'han detectat punts febles en la gestió que es poguessin reforçar.
Clar, per exemple, en un context d'emergència, de apagada elèctrica, una cosa que no ens havia passat mai, i per exemple vam veure doncs, que no coses que es poguessin millorar, però coses que s'havien de tenir en compte. Per exemple, les bateries de l'Ajuntament doncs, tenen una autonomia de X hores a ple rendiment. No? Doncs, bueno, si això s'hagués allargat, posem uns quants dies, doncs, segurament doncs, hauríem hagut de racionar molt més les bateries. No? Però la realitat és que molt ben treballat, molt ben coordinat, i cada un dels serveis, com que va ser molt conscient de tot el que estava passant i de tota la transcendència que podia tenir en cada un dels seus àmbits, és que tothom va actuar amb molta professionalitat, i crec que és una cosa, com deia, destacar tant des de la perspectiva tècnica, no, els professionals, com de part de la població.
Plans d'emergència, ens explicaves al principi que n'hi ha doncs, en funció de la tipologia que hi hagi. En aquest sentit, si penséssim en tots aquests plans i un pla general, Sant Cugat ho té ben pensat, ho té ben cobert, tots aquests protocols?
A veure, els protocols hi són per desenvolupar-los quan hi ha una emergència, no? I en funció de com evoluciona l'emergència, l'evoluciones cap a una banda o cap a l'altra. Si tu em dius si Sant Cugat està preparada per un gran incendi forestal, home, el pla hi és, els tècnics hi són, els professionals fan la feina que toca durant tot l'any, per exemple, no? Però fins que no et trobes en una situació d'emergència, pot passar que en una determinada situació doncs, et sobrepassi. Per exemple, al País Valencià, no? Doncs la Dana va sobrepassar, no? Perquè en un lapse molt curt de temps doncs, va caure un seguit d'aigua doncs, que ningú s'esperava, ningú podia preveure. No? Els plans hi són, cal que quan s'apliquin doncs, de la forma més professional possible i sobretot sent molt conscient doncs, de la dimensió de la situació, i una cosa que sovint treballem, que és la de dibuixar els diferents escenaris. Quan tu estàs en un escenari d'emergència, l'emergència pot evolucionar cap a diferents llocs. No? Allò podia ser que en una hora tornés l'electricitat o que tornés en 3 o 4 dies, no? Doncs nosaltres estàvem preparats per qualsevol de les eventualitats que passessin i en aquest sentit, doncs, sortosament va acabar tornant al vespre, alguns llocs s'han cugat al migdia, altres més a la nit, no? Però estàvem preparats, no sé, si s'havia de quedar gent a dormir doncs, a Sant Cugat, doncs estava preparat, vam detectar doncs, a l'última hora doncs, que no era així, però en tot cas els escenaris s'han de preveure, s'han de planificar, has d'estar preparat per qualsevol camí alternatiu que pugui agafar l'emergència, no? I per tant, bueno, treballa d'estar.
Acabem amb un missatge que vulguis donar a la ciutadania de Sant Cugat després d'una experiència com aquesta.
Mira, ara fa uns mesos la Unió Europea va dir que havíem de, no, de tenir uns kits d'emergència,
el kit d'emergència famós,
no? I que algú doncs en va fer, en fi, la Unió Europea no ho va presentar de la millor manera, de la manera més seriosa que calia. Altres doncs segurament podem doncs pensar que tampoc no cal
alarmar,
fer, no? Llençar un missatge d'alarmisme a la població, però jo el que diria és que el que cal és actuar sempre amb el màxim sentit comú, possible, u, dos, fer cas doncs, a les indicacions que es donen des de, en aquest cas, l'Ajuntament o qualsevol administració. I el sentit comú que diu? Doncs que a casa, doncs, lo bàsic és tenir doncs, una miqueta de menys al rebost, però això no parlem d'una emergència, es parla, diguem, no, del dia a dia, una mica de sentit comú en aquest sentit, no? Que va anar molt bé els que tenien ràdio, unes ràdios a piles. Doncs, escolta'm, si tens un transistor que utilitzes doncs, per una altra cosa doncs, durant l'any, doncs mira, doncs, aquell dia et servirà. Però tampoc no hem d'entrar doncs, en un estat de pànic constant en el que haguem d'estar preparats doncs, per una emergència nuclear tipus A, no? A gran escala. Per tant, sentit comú, fer cas a les recomanacions, i ja dic que Sant Cugat, la ciutadania les va seguir a la perfecció. Jo el que puc dir és que al vespre nit, doncs, voltant per Sant Cugat amb la policia, el que vam veure és que la resposta de la ciutadania va ser exemplar. Aquella nit va ser una nit absolutament tranquil·la a la ciutat, sort que va tornar l'electricitat, perquè si no, doncs, haguéssim segurament, des del punt de vista policial, doncs, patit una miqueta més, però en tot cas, molt i molt bé, i per tant, si es pon bé i es fa cas doncs, de tot el que es diu i els consells de seguretat que anem donant, no? Com en aquesta secció, com pot ser, per exemple, el cas de l'incendi, no? Que a vegades és més complicat seguir indicacions, doncs crec que tot va doncs, com ha d'anar, que és sense més... Que quedi una anècdota, malgrat que per molta gent no va ser una anècdota i que, per exemple, en molts comerços doncs, van haver de... han tingut alguns pèrdues, llançar aliment, etc. No? I, per tant, i si volen reclamar, l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor, segueix recollint... doncs, les queixes i reclamacions que sigui. Això anirà per llarg, fins que no hi hagi doncs, un responsable final doncs, de la pagada, doncs, les asseguradores doncs, segurament no podran desenvolupar la seva feina, però en tot cas, des de l'Ajuntament, doncs, la mà estesa a qualsevol persona que necessiti ajuda en aquest sentit.
Doncs agraïm al Bernat Picornell, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Sant Cugat, que hagi vingut a explicar-nos doncs, com va ser aquell 28 d'abril, el dia de la gran apagada. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Divendres, fa un dia de moment radiant, llueix el sol, això posa't de bon humor, eh? No estem acostumats a viure un dia apagat, com hem viscut tants altres, Alba Triador, Sara Vella, aquest hivern que ens han tristit dies grisos. No sé si us agraden els dies grisos.
No, millor de sol, no?
Millor de sol.
Millor sí. De sol, però benvinguda sigui la pluja. Mira que
sí,
no sóc la persona més optimista de la humanitat, però escolta, amb els anys de sequera que hem passat, és un regal que hagi
plogut. No renunciem a la pluja.
No.
Però la pluja hauria
ja
de saber...
Ja calor i el sol, ja vindrà.
I hauria de saber triar en els moments.
Que plogui de nit, quan no ens molesti.
Aquí està. Ho ha anat d'aparèixer, però
temps
sí,
a la carta.
Sí. Bé, doncs, estem tan radiants com el dia precisament perquè és divendres i hi ha estrenes a la cartellera cinematogràfica, la qual cosa doncs, ens planteja poder gaudir del cap de setmana amb propostes com les que ara ens farà l'Alba Triador i després la Sara en plataformes, sèries, pel·lícules i tot el que calgui.
Perfecte. Aquesta setmana tenim tres estrenes als cinemes de Sant Cugat. Al Sales Yelmo tenim una pel·li de por, Destino Final, que segur que us sonarà a tots, sí. L'hagueu vist o no, perquè és una saga de terror d'aquestes que tots
dura,
coneixem,
eh?
Sí, no com a Scream. I al cinema de Sant Cugat hi ha Jane Austen, Arruinó mi vida, no sé si li pot haver passat a alguna persona, i Tras el verano. Anem per feina. Comencem amb Destino Final, Lazos de Sangre. És una de les novetats més esperades, jo diria, per als amants del terror. És un nou capítol, com dèiem, d'una de les franquícies més icòniques i sanguinàries del cinema de gènere. És la sisena entrega. Arriba ni més ni menys, Sara, potser per això ja no preguntaves si encara existia, de 14 anys després de la cinquena pel·lícula. Per tant, hi ha hagut aquí...
Intrigat, eh?
Sí, hi ha hagut un forat que per això ja ho donàvem una mica per acabat, eh? I ho fa amb la direcció del Zach Lipovsky i Adam Stein, que és una dupla que ja va donar molt a parlar quan es van presentar per dirigir aquesta pel·lícula d'aquesta franquícia, perquè sabeu què van fer?
Què?
Doncs quan es van anar a presentar i van dir, escolteu, nosaltres dos volem dirigir aquesta pel·lícula, doncs van simular en directe durant la reunió amb els productors una mort.
Van simular una mort.
Que moria algú en aquella reunió. Tot un homenatge a l'esperit de...
Atrevits
de la saga.
Només he vist la primera, però d'això anava, no? Que imprevistament el anaven
destí.
Morint un darrere l'altre.
Sí, els plans de la mort que van més enllà dels plans que tenim els homes i les dones a la capa de la Terra.
Són guanyats, la
direcció. Són guanyats, van fer una performance, ja només en la proposta de direcció, i qui sap si potser per això els van triar per dirigir aquesta sisena entrega de Destino Final. El repartiment, en aquest cas, el lidera la Caitlin Santajuana, està acompanyada del Theo Bryons, el Richard Harmon, l'Owen Patrick Joyner, l'Anna Lawrence, el Brett Basinger i el mític Tony Todd, que està a totes les pel·lis de la saga, que és un autèntic símbol de Destino Final, però que va morir el novembre passat, però que podrem veure en aquesta sisena entrega perquè ja estava gravada.
Oh.
Abans de continuar, us deixo una mica amb el trailer de Destino Final i després us dic una mica de què va la sinopsis d'aquesta sisena entrega.
Que a nadie le falte bebida. La familia. La familia no se elige. La que te toca, te toca.
Sí, la familia. Sabía que este día llegaría.
Lo tengo.
Me da que...
Doncs aquesta és la Stephanie. En aquesta nova entrega, la universitària Stephanie, interpretada per la Kelly Santa Juana, torna a casa després de patir uns malsons que té molt sovint sobre un accident tràgic a una torre als anys 60. Direu, estem a 2025, malsomnis recurrents als anys 60. Doncs descobreix que amb aquestes visions són premonicions que estan connectades amb la seva àvia Iris, que va aconseguir enganyar la mort fa 50 anys, però, clar, ara el temps s'esgota. La mort, fidel en el seu retorçat sentit de justícia, reclama el que és seu. Les víctimes que havien d'haver mort en aquell accident han anat desapareixent al llarg dels anys i ara la mort persegueix els descendents per assegurar-se que ningú escapi del seu destí final.
Vaja, vaja.
Així que ja sabeu que tocarà córrer en contra del destí i segur que hi ha molta sang, fetge i molts morts, com en
sang
totes.
Sang i fetge.
Sí, en totes les entregues d'aquesta pel·lícules macabres. Anem un canvi de registre absolut, canviem de cinema, anem als cinemes del centre, al cinema Sant Cugat, amb una de les comèdies romàntiques més literàries, per dir-ho d'alguna manera, de la temporada. És Jane Austen, Arruinó mi vida. Es tracta de l'òpera prima de la directora franco-italiana Laura Piani, que després de triomfar al Barcelona Film Fest porta una història que viatja entre París i Anglaterra. La pel·lícula té una mirada molt irònica i també afectuosa cap als tòpics del gènere romàntic, perquè, clar, Jane Austen és una gran autora en aquest gènere. És un homenatge també a l'univers de l'escriptora britànica. Ella és una apassionada de les comèdies romàntiques, la directora. En aquest cas s'ha inspirat en clàssics molt de la generació que ara tenim entre 30 i 40 anys, jo diria com Nothing Hill o el diari de Bridget Jones. Però en aquest cas trasllada l'acció a la llibreria Shakespeare & Co. de París i en una residència literària anglesa. La pel·li, la veritat, és que ha estat molt ben rebuda per la crítica, per la seva sensibilitat literària i per abordar temes com el síndrome de la impostora i la recerca de la veu pròpia en el món de la literatura. Sentim una mica com respira la peli.
Sentido y sensibilidad. Es una buena manera de empezar con Jane Austen.
Genial, gracias.
Es mi favorita.
¿Pero llevas qué, 2 años escribiendo novelas románticas? Quizás te vendría bien explorar otra cosa.
Tienes miedo de sufrir, tienes miedo de las historias de amor, de los rollos de una noche, tienes miedo de las aplicaciones.
L'Agathe és la protagonista, és una jove parisenca, és encantadora i plena de contradiccions, doncs com tots, no? Que somia viure un amor digne d'una novel·la de la Jane Austen i convertir-se en escriptora. Però la realitat és que passa els dies venent llibres i que no s'atreveix a escriure. Quan rep una invitació per participar en una residència d'escriptors a Anglaterra, doncs s'haurà d'enfrontar les seves inseguretats, els bloquejos creatius, i allà, entre aquests paisatges bucòlics que estem acostumats de l'Anglaterra, es troba amb un inesperat triangle amorós. Haurà de descobrir que per escriure i per estimar potser cal reconciliar-se amb les imperfeccions que tenim tots i que no és tot com els llibres de literatura romàntica.
Flors i violes.
No, tenes mira. Tens de veure la 7,4 sí. Film Affinity.
Oh, ah, sí? Sí? Bé, Sara, és la nostra assessora
fílmica. Bona nota.
És bona nota.
Home,
perquè...
ja ha dit l'Alba que tenia bones crítiques.
Sí, la crítica l'ha rebut molt bé, a més per ser una òpera prima, no?, d'una directora.
Saps què passa? Que quan sentim a parlar de cinema romàntic, literatura romàntica, tot això...
Com si fos un gènere menor, eh?
Sí, li hem penjat l'etiqueta de cosa ja una mica de modé, tirant a cotrillo, no? Ja no es porta això.
Però és que Jane Austen és un èxit, i si tenim una apassionada d'aquesta literatura... i amb sensibilitat i aborda tots aquests temes, no, que afecten a moltes dones d'aquesta generació, doncs segur que està ben rebuda. Anem a una pel·li que està feta a l'Estat espanyol, també s'estrena als cinemes de Sant Cugat, es Tras el verano. En aquest cas és un drama dirigit per la Yolanda Centeno que convida a reflexionar sobre la maternitat, el vincle i el significat de la família. La pel·lícula se centra en la vida de la Paula i el Raül, que comparteixen la criança d'en Dani, i dic que comparteixen la criança perquè el Dani, que és aquest nen de 6 anys, no és el fill biològic de la Paula. I veurem quan hi ha una separació, com això s'encaixa, què és ser mare, què vol dir ser mare, quina, què hi ha d'ADN i què hi ha de criança, no? Sentim una mica com sona la pel·lícula.
¿Dónde quieres que te lleven?
¿Dónde tú quieres?
¿El nombre de su hijo?
Vengo a ver a Daniel Martín.
¡Arriba, corre!
¿Y qué derechos tiene una llegada?
El concepto legal de familia va muy por detrás de la sociedad, eso es así. Hemos heredado lo convencional.
Ya, nunca hemos sido una familia.
¡Bichito!
Muy pequeño para separarlo de la madre, ¿no?
Bueno, también era muy pequeño hace 5 años para separarlo de su padre.
Pues Dani, no lo sé. A mamá no le preguntes esas cosas, ¿vale? Yo puedo llevar la equitación todos los sábados.
¿Los sábados? ¿Cuáles?
Doncs això, que el concepte de família a nivell legal possiblement encara està molt enrere de què és el concepte de família a nivell social. La Paula viu amb el Raül i el Dani, que és el fill de 6 anys del Raül, i tot i que ella no és la filla, la mare biològica del nen, doncs al final es veu com obligada cada dia a lluitar per demostrar, no?, que pot ser la seva mare. Arriba un punt, doncs, com a moltes famílies, que ells se separen i ella es veu abocada a una situació molt límit, perquè haurà de decidir si l'ADN o els sentiments són el que realment defineix una família, per a la justícia, no per la seva experiència, no? I, clar, s'enfronta a la possibilitat de perdre per sempre el contacte amb el Dani, de qui ha exercit aquest paper de mare, però de qui la justícia i el sistema legal que tenim no la contempla com a mare, igual que sí que ho fa amb el seu pare, que és pare biològic.
Jo m'estava ara, quan explicaves la història, perquè jo al principi pensava que era al revés, que era ell el arribat a la família, no. Que la mare era la biològica. Clar, jo no sé si la pel·lícula o els plantejaments, les reflexions, serien el mateix si fos al revés.
Què?
No ho
sé. Pot ser que sí. Depèn de la implicació del pare.
Depèn qui ho dirigís, no? Quina història es volgués explicar.
Home, de fet, és un tema interessant, eh?
Sí,
és un tema de debat, de tertúlia, de...
Jo tinc amigues que s'hi han trobat ja, i és molt dolorós. Perquè tu, quan convives amb un nen, és una relació molt intensa, que li és igual si et diu mama o no et diu mama, vull dir, tu estàs allà i estàs sempre allà. I de cop i volta, per una separació... assumir que no el podràs tornar a veure o que serà molt puntualment i que no tens res a dir ni res a decidir, és un dol molt profund. També ho he vist en altres contextos, eh? Recordo una dona que em va explicar que havia estat cuidant 3 anys un nen...
O fills adoptats, o collets?
No, ella com a interna en una casa,
ah.
Que al final, quan nens no van a l'escola bressol, és que... Bueno, és que és com una mare.
Fas la criança.
És una mare. Quan ja t'acomiaden o s'acaba l'etapa i has de marxar, ostres, perds un fill. És que, no sé, hi ha moltes situacions en les quals convivim amb criatures molt estretament i que no som les seves mares o pares i el trencament és
dur.
Clar, és que és molt diferent fer de mare o ser la mare. I que ser la mare no vol dir fer de mare.
Exacte.
Està bé.
Interessant.
La pel·lícula està interessant.
A veure com està...
Sí, sí.
Com es resol.
Molt bé, doncs ja sabem les estrenes, anem per les plataformes. Sara, què ens proposes?
Doncs us porto una proposta només, ja sabeu que últimament vaig a tocar-ne una que trobo que és molt... És una minissèrie que està bé, perquè és allò que són, no sé si són 6 capítols de 30-35 minuts cada un, que es pot veure realment, jo crec que en 4 o 5 dies ja la tenia vista, i super maca, la recomano molt. Es diu Dying for Sex.
Ara el més important. Quina nota té, sí, Film Affinity? Ah,
jo la nota, que em digui... us he de dir que no li fa justícia. No. És un 6,2, però una mica perquè, penso, pot ser que hagi estat penalitzada pel fet que les protagonistes són dues dones, que en el títol hi ha sexe, com si fos una cosa menor, quan és una història molt profunda, molt que va molt enllà en els sentiments, en el sentiment de pèrdua, en l'amistat... Bueno, és una oda a l'amistat, a la vida i al sexe, també. Us dic una mica el punt de partida?
Sí. De què va?
És una noia d'uns 40, molt pocs anys, que ja havia patit un càncer, però l'havia superat, i de cop i volta li fan un diagnòstic de que se li ha reproduït el càncer, i a més, en aquesta ocasió ja està en una fase molt avançada i morirà. O sigui, ja no, li parlen de 2 anys seria molt. 2-3 anys seria molt. Llavors, clar, tota la seva vida trontolla... Té una parella amb la qual porta anys i anys que l'ha anat infantilitzant molt i fent-li una mica com de pare en tot aquest procés de que
havia
sigut malalta, i ella s'adona que no vol tornar a passar per això d'aquesta manera. El primer que fa és separar-se, això va passar els 10 minuts de la sèrie. Llavors, es volca, una amiga seva es volca ajudar-la perquè és conscient que necessitarà...
Que necessita acompanyament.
I és bé, això entre ella... És una mica anecdòtic el fet que ella s'adona que mai ha tingut un orgasme, val, doncs farà una cerca del sexe, però podria ser sexe com...
No, anecdòtic o no, Déu-n'hi-do,
sí,
arribar a aquesta edat
ser...
tenim parella.
Sí.
Us fa plantejar-s'ho,
És molt dur, o sigui, i és una realitat que crec que, pel que diuen, no m'ha passat, no em sento, però pel que diuen existeix, però podria ser això com podria ser escalar muntanyes. Vull dir, la qüestió és que trobi un objectiu per que ha de complir en aquests pocs mesos o un any potser que li queda de vida. I bé, una relació amb l'amiga que és preciosa, molt real, s'enfaden, s'estimen, es fan costat i no, l'amiga ho ha de deixar tot com els retrets, les coses que no es diuen, les coses que sí que es diuen, a què estàs disposat a renunciar, com sobrevola per allà també l'exparella, la mare d'ella amb la qual també té una història, no pareix molt present, però vas veient totes les... Bé, ja no puc potser dir ja més, no va dir coses que potser eren massa reveladores.
Sí, m'has de dir una cosa, quina plataforma?
Disney Plus. No la teniu aquesta, ens hem de posar d'acord amb les plataformes.
Ens hem d'esperar que facin ofertes d'aquestes de llançament, que a vegades fan 3 mesos per 9 euros i així.
Sí.
I aprofitar per fer la llista de les que ens ha recomanat.
Recordem el títol?
Dying for Sex.
Ara l'he entès, amb l'argument.
Per un costat s'està morint i amb el sexe com a principal objectiu i tal, i per l'altre que té moltes ganes de tenir sexe, no? Com me muero, em moro per un bon...
Per tenir un orgasme que no he tingut amb la meva parella de tota la vida.
Em moro per tenir un orgasme.
Literalment i figuradament, sí. I a banda d'aquesta, ara que parlàvem d'això de les plataformes, n'hi ha una altra que abans estava, que va sortir a Max, una mica sense pena ni glòria, un reality, que a mi em va encantar, no sé si l'heu vist, Traitors.
Sí, dues versions, a més, hi ha l'espanyola i la britànica.
Que n'hi ha més.
Jo també vaig veure una dels Estats Units.
És el joc del lloc de tota la vida.
Sí, abans feien, no sé si era una versió, però a TV3...
El 3CAT van estrenar dilluns...
Maquiavel,
dilluns,
no?
Maquiavel,
sí.
Que és bàsicament un Traitors...
Inspirat.
Ah, sí?
Bastant inspirat,
sí,
barrejat amb Escape Room.
Sí.
És que només he acabat el primer capítol.
Ah, barrejat amb Escape Room. És que Traitors també tenien...
Les proves són bastant més elaborades que Traitors, almenys la primera, amb personatges de rol i així. Jo només he vist el primer capítol, diria que només hi ha el primer i el segon, perquè es va estrenar aquest dilluns a la plataforma.
El segon ja?
No, crec que no. Crec que només un.
Si vals dilluns.
Dilluns, sí.
I aniran...
Clar, però on que està la plataforma, a vegades per la plataforma segueix un altre ritme que en el lineal. Jo l'he vist, evidentment, per la plataforma, perquè la televisió lineal, doncs, costa més, no?, adaptar-me...
Jo sí, jo el vaig veure.
Els horaris...
Soc una clàssica.
Que decideixen, i el tema de la publicitat, doncs, em fa molta mandra.
I us va agradar aquest primer capítol?
Sí. Jo el vaig veure, t'he de dir que estava pendent d'altres coses, sí, també, i el vaig anar veient així de refilada. Però sí que em va semblar interessant, o sigui que jo ho tinc present i dilluns que ve segurament m'hi posi a veure el segon. Que, per cert, també vaig veure l'altre concurs que anunciava, m'interessava el que presenta
el Llàtzer.
que és de Catalanó...
Sí, que no l'he vist.
Que, per cert, hi ha una concursant que és de Sant Cugat.
Ah, sí? N'hi ha molts, eh? Són com dos... Són grups, oi?
Són grups, són dos grups. El primer episodi sempre fan un parell de proves, també conviuen... Va, és diferent, és diferent. Veurem.
Bueno, sempre, està bé, sempre...
El tast al principi no és allò com per fer un judici massa... ajustat.
A mi de Maquiavel sí que m'ha agradat, que trobo que la factura de la producció és molt bona, està ben cuidada l'estètica, i que en aquest primer capítol, que sense fer spoilers, la primera prova és a través de diversos personatges participar en una subhasta i apostar, diguéssim, sí, fer la licitació per als quadres correctes per aconseguir diners. Tot això, tenint en compte que hi ha sabotejadors dins d'aquest equip i que no se sap qui són, com passa amb Traitors, està cuidat l'entorn, està cuidat el vestuari, està... És
I
bonic.
Bon, i un bon càsting?
No ho sé. Encara jo no, ja tinc els no que els hi tinc valorar, mania. No? Sí, em falta. Hi ha una Mossa d'Esquadra que fa una mandra que espanta.
És que això dels Reitors d'Espanya, de l'U...
Aquella senyora, la senyora més
rosa,
gran.
Rosa, una senyora rosa, amb les ulleres. Sí. Vale.
No ho sé, bueno, sempre passa això a la gent que es pensa que és més espavilada que la resta, no? Sí. I en aquests concursos doncs, acostuma a ser-hi, els perfils més que passen més desapercebuts. També hi ha aquesta part de càsting, que jo crec que quan els hi fan aquests totals, des de guió se'ls convida a dir coses doncs, una mica polèmiques que possiblement jo crec
clar,
que la gent no
diria.
I també tu ja et poden triar, que per més que et diguin això no et sortirà natural, però si ja tries algú de metxa curta o de...
Exacte.
Pues ja ho tens mig
fet. N'hi ha alguns d'aquests, hi ha algunes. Veurem
ja
com
veurem,
acaba.
Sí.
Clar, el primer capítol acaba amb el cliffhanger i no sabem qui vota què, perquè és exactament com a Traitors, que s'haurà d'eliminar un jugador o jugadora.
No m'havia assabentat.
I també hi ha hagut un sabotejador extra, diguéssim. Li han donat l'oportunitat a un no sabotejador a posar a guanyar la immunitat a través de fer la guitza als seus companys.
Sí, això dona vidilla a aquests programes, però a la vegada, com a espectador, a mi el que no m'agrada, perquè també ha passat en altres que he vist, que et fa sentir que no coneixes les normes. Llavors és com...
Hi ha masses excepcions.
Sí, ara no sé què passarà en el pròxim capítol.
S'inventen, surt una...
Sí. O les repesques aquestes inventades, no? Mm.
I això em trontolla una mica. Entenc que és per l'audiència, però et fa sentir com una mica enganyat de...
Ens hem anat de les... De fet, no ens hem anat gaire, però
no gaire.
Sí, hem passat de les plataformes, diríem...
A una altra plataforma,
el 3CAT. Sí.
No? A través de Traitors, que està
Max. O a la tele de tota la vida.
Però és que la segona temporada de Traitors està a 3 Media.
Ah, ja
és el que venia a dir.
Ja hi ha segona temporada?
Sí,
porten no
3 capítols, estan fent-los setmanalment. Jo encara no l'he vist tampoc, però us volia
anglesa
convidar.
Anglesa és?
Aquesta és la versió espanyola.
Ah, val.
Sí, però com que és com una... N'han fet amb... No, persones no,
famosos,
no conegudes.
Perquè hi havia la expresidenta de la Comunitat de Madrid en la primera edició, que... Sí.
Aquesta s'apunta ara tot arreu.
Va durar un telediari.
Noies, ho deixem aquí?
I tant.
Gràcies per l'estoneta.
Igual.
Ja vagi bé el cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat. Healthin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
Arriba el moment de saber què ha passat al llarg dels últims dies en tota aquesta colla que forma part de la premsa del cor o la premsa rosa, o com li vulgueu dir, però tota aquesta colla de famosos que acostumem a veure al paper cuixé, com se li diu de vegades, totes aquestes novetats ens les porten sempre l'Eva Garrido, la Cuca Fernández, ens posen al dia. Què tal, com esteu?
Molt bé, Carme.
Molt bé.
Sí? A més, fa un dia preciós, no?
Fantàstic. Fa...
Les revistes ben encarregades de notícies. Sí.
Ben encarregades, però he de dir que avui veig que són portades unipersonals, exceptuant una, que és de parella. Les altres tenen un protagonista clar, no?
Monotema, no? Vols dir?
Sí, perquè veníem d'algunes que eren com molt... Estaven molt poblades, aquelles
portades. I personatges que ja els hem vist més d'una vegada, vull dir que no hi ha cap allò, cap personatge nou, que a vegades és exclusiva. Aquesta persona està amb aquesta persona i se li posa a cara a la nova parella, que era una persona... No, tots...
Són ja
sí,
de la casa.
Són de la casa. Mira, per començar, més de la casa no hi ha que Fran Rivera i Lourdes Montes, que a la revista Hola presenten el seu tercer fill, el Nicolás. Diuen que arriben al millor moment, perquè doncs perquè expliquen a la revista que ja fa 5 anys que estaven buscant aquesta tercera criatura després de tenir un nen i una nena, i que havien llançat la tovallola, i ara que havien llançat la tovallola, no,
passa,
que això s'havien relaxat, doncs ha arribat al tercer. Jo aquí vull fer una crítica. Fran Rivera sempre es queixa quan veu els mitjans, els paparazzis, els micròfons, esperant-lo a alguna banda. Sempre és una persona molt desagradable, però després...
Li encanta sortir a la portada. A mi m'ha fet molta gràcia que s'ha definit com el Papucci. Perquè, clar, per edat...
De veritat?
Clar, home, ja té una edat, aquest home ja
però
va ser pare.
Però el Papucci, quan va ser Papucci...
Era ja molt era, Papucci.
Ja era molt gran.
A mi hi ha un concepte que fa molta gràcia, que també l'he sentit, que és padruelo i madruela. De madre i abuela, o padre i abuelo, no? Potser padruelo i madruela.
Ah, jo no els havia
sentit.
Papucci
o mamucci...
No l'havia sentit, aquest.
Allò quan et ve la maternitat i la paternitat una mica, quan ets una mica més gran, padruelo i madruela.
Però vaja, que aquest noi no és ni papucci, ni abuelucci, ni
no,
tampoc
però, bueno,
no és tan gran.
Ho ha fet una mica així com anècdota, no? Com,
sí.
Com dir, bueno,
home, potser
tinc ja una edat com per ser pare, però aquí estic.
Portaven temps, però ja venen de dues criatures anteriors.
Sí.
Escolta, que les coses arriben quan
això
arriben.
Això Lourdes Montes, perquè amb el Frantí...
Sí, té una filla ja que deu tenir 22 o 23 anys, la Tana.
La Tana Rivera, amb l'Eugenia Martínez d'Irujo, perquè es van casar super, super jovenets.
Sí,
sí. I ja està, doncs a revista Hola tenim la presentació oficial del tercer fill de Fran Rivera i Lourdes Montes. A la revista Semana obren en portada amb una entrevista a Jordi González, perquè el periodista i presentador explica que ha passat 3 setmanes en coma a causa d'una bactèria. I en aquesta revista, bueno, a la revista apunten que és veritat que no se sabia res d'ell, no?
A mi m'ha sorprès sí. Molt, que no sabíem res, però feia molts mesos.
Va desaparèixer del De Corazón, que és el programa que estava presentant, no, Cuca? I
sí.
Què ha passat? Què ha passat? Deia, doncs estava de vacances a Colòmbia, però ella es va començar a trobar malament i es pensava, ell ho explica a l'entrevista, es pensava que era com un refredat, però un refredat que va anar a una cosa molt més greu.
Jo he sentit que estava visquent a Colòmbia. Això m'ha sobtat una mica. No sé si és que fa temporades allà.
Sí, no sé. També us en recordeu quan deia que se n'havia d'anar a Austràlia?
Sí.
Pues mira...
Serà. Està trobant el seu lloc, no?
No sé. Però mira, tu, a vegades penso la bactèria cazafamosos, perquè fa uns mesos, diuen... us en recordeu, quan Àngel Llàcer deia que també en un viatge... Què va ser, el Vietnam?
Sí. Bueno, ja era el sud-est asiàtic. Ja t'he dit abans d'entrar que el 2025 està sent molt convuls. En molts sentits. O sigui, sí, deu ser que les bactèries estan en l'aire, eh?
Ostres, sí. I després, en finestreta, porten a Isabel Preisler a Washington. Primeres fotos tras la muerte de Vargas Llosa. Bueno, mira.
I?
I? Sí, sí, sí.
Que és la notícia.
Clar,
que són les primeres.
Sí, perquè ni tan sols és com... Vull dir, és que ni tan sols Vargas Llosa, vull dir, el van enterrar al Perú, vull dir...
És relacionar-la perquè sí.
Per tenir la imatge.
Sí. A 10 minuts aposten per Mar Flores, que vindria a ser, després d'Isabel Preisler, una altra també com reina de corazones o de revistes, de portades.
M'ha sobtat aquesta portada, perquè aquest vestit que porta i aquesta Pamela, no sé si és que està fent algun anunci d'algú, però m'ha sobtat perquè surt una mica del seu estil, eh?
Sí, es veu que és un reportatge fotogràfic d'un acte que era una cosa de cotxes i s'havia d'anar un estil carreres d'Ascot.
Ella està asseguda sobre el capó.
Sí, d'aquest cotxe que crec que és un clàssic i per això porta aquesta Pamela. I a la revista 10 Minutos apunten en exclusiva que el que vol és allunyar-se de la nissaga de les Campos, que jo penso veure... Tant
nissaga de poder.
Sí. A veure, allunyar-se, però al final no deixa de ser la família política del teu fill... que ha tingut una criatura amb Alejandra Rubio, filla de Terelu, vull dir, et pots allunyar fins a un cert punt, però...
Però és que tenen perfils molt diferents. És que, clar, la Mar Flores ja saps que últimament només fa esdeveniments, fa coses com amb una mica més de... amb marques més de prestigi. Jo també
és més finita de Córdoba,
sí,
no?
Sí, sí.
Diguem-ho clar, Mar Flores és més classista.
Sí,
llavors... És més fina, és més fina.
Al final també està defensant el seu negoci, perquè al final ella té aquest perfil i ha de mirar pels seus clients, que són les marques que li paguen. També hem de dir que les Campos continuen sent notícia, perquè aquesta setmana l'Alejandra Rubio i la tieta, la Carmen Borrego, tornen a ser notícia, perquè la Carmen Borrego, com sabeu, ha fet un reportatge a la casa que la mare de la seva mare, de la Teresa Campos, a Màlaga, i doncs ha sortit uns àudios de l'Alejandra Rubio dient que és subnormal és esta tia, parlant, fent referència a la seva tieta, perquè no troba bé que hagi fet aquest reportatge, fins i tot sortint amb el llit de la seva àvia.
Però és que aquesta nena no troba res bé, perquè també li va semblar malament que Terelu Campos, ara la setmana passada o ara fa 15 dies, també en una revista digués que es porta bé en Mar Flores, que per Nadal la Mar Flores li va fer un regal de Nadal. Això també, en el programa de Telecinco dels Matins, on col·labora l'Alejandra Rubio, també va dir que li havia semblat molt malament, que perquè explica aquestes coses la seva mare, i és com, noia, però tu saps on treballes?
Això t'anava a dir. I on treballes i de què família vens? Perquè al final les Campos ho venen tot.
Després també es queixa del seu cosí. No li sembla el fill de la Carmen Borrego, el José María Almoguer. Tampoc li sembla bé que aquest noi sortia a parlar a la televisió. No li sembla bé res.
A mi, aquest noi, que va començar així com molt sigilosament, m'està agradant, em cau bé.
Sí, perquè és educat...
I està sent coherent amb el que s'ha convertit en un personatge i està sent coherent amb això.
I el paper de la seva exdona, què et sembla, Cuca? Tu quin... A la Olmedo?
Em té una mica perduda, perquè aquesta noia, que ara sigui col·laboradora, quan no acabo de veure-la molt ben ubicada, no sé, encara no la tinc que acabar de descobrir.
Doncs mira...
A tu què et sembla? Perquè m'ho estàs dient per alguna
cosa? No, per res, per saber la seva opinió. Per la teva opinió, Cuca, volia saber
què em
pensaves. Sí.
Aquesta partida de ping-pong.
Sí.
Per cert, deixeu-me que us pregunti, a veure si vosaltres sabeu el què. D'aquest programa que es fa a Televisió Espanyola, l'equip del Sálvame...
Ui, tenim molt a dir d'això.
Ah, heu de dir coses?
Sí, sí.
Digues, Carme, si no diguem-ho ja.
No sé, m'ha semblat llegir o sentir alguna cosa. Els hi han fet una estirada d'orelles per algun motiu?
Sí. Les audiències són molt baixes. Llavors, el dimecres va ser que la Belén Esteban va fer com una bomba, va dir una bomba, va dir que volia plegar, que no es trobava a gust i que plegava. Llavors tot aquell
era per pujar les audiències.
Aquell programa, bueno, també va sortir molta merda, no? Diguem-ho,
sí,
diguem-ho
en directe, Carme, eh?
En directe, cada un va dir el que pensava de lo que estàvem visquent, no? Llavors, clar, bueno, van sortir pues, que la Inés Hernán i l'Aitor Albizua, que són els copresentadors, amb la Maria Patiño, també van dir que estaven molt desubicats. Clar, són dos perfils de presentadors que no venen del món del cor. Llavors, clar, és com ficar... Com, no sé què va dir, que era com ficar... El Sergio Mas, el periodista, ha comentat, fent una reflexió d'aquest tema, que tot això és com ficar música clàssica a Telecinco. Mm-hmm. Pues ficar la família de la tele a la primera, en una televisió pública, és incongruent, no?
Sí. Amb la Cuca, just abans d'entrar aquí a l'estudi, ho comentàvem, no? Una de les coses que deia Belén Esteban aquesta tarda d'aquesta setmana, que deia... jo no vinc a gust, jo no vinc contenta, jo vull deixar el programa. Una de les coses que deia era que estava cansada que no els directors del programa, sinó gent de més amunt, no la deixés dir o no la deixés ser com a ella li agradaria ser. I jo penso, jo ja ho veia venir, això de que són personatges, són caràcters molt explosius, que en una televisió pública crec, no pel fet de que sigui pública, però que en la privada, a TEN, els hi deixaven fer molt més. I aquí s'ha d'anar molt en compte, no? Carme, ho sabem, amb una televisió pública o mitjà públic,